Com ens agrada aquesta sintonia que els dimecres ens convida a parlar de gastronomia. Doncs avui ens n'anem fins a Castellar del Vallès, ciutat que se la coneix per ser una vila marcada per la indústria tèxtil que va condicionar el seu creixement i evolució i pel seu patrimoni natural a les portes de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac. Però una de les facetes de la vila més desconeguda és el seu passat vitivinícola. I avui en parlem a la nostra secció de gastronomia, al Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història, en el marc del cicle Vespre amb Història, que ha programat avui la sessió al passat vitivinícola de Castellà. Per parlar-ne hem convidat l'arqueòleg i responsable del projecte Globs d'Història, l'Oriol Vicente. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, aquí amb una mica preparant les coses.
Preparant les coses, perquè clar, això és aquest vespre, no?
Això és aquest vespre, sí, farem aquesta conferència tard, que ja saps que explicar la història amb un got de vi sempre entra millor.
Oh, que bé. Oh, que bé. Ara m'estava preguntant la Rocío, que la tenim també en antena, que si m'imaginava que Castellà, doncs, s'hi feia vi. Dic, home, no t'ho sé dir del cert, perquè no conec la història de Castellà, però vaja, que tampoc no m'estranya. I és veritat, a Castellà s'hi feia vi, no, Oriol?
Sí, de fet, una mica la idea d'avui és explicar aquesta relació entre Castellà i la vitivinicultura, és a dir, la producció de raïm i la producció de vi, des de temps dels fenicis, imagina't. Si tenim història vitivinícola, més de 2.500 anys d'història de vi a Catalunya i en concret a Castellà.
Uh-huh. I quan i per què es va deixar de produir?
Bé, la part més propera, diguem, els últims 200 anys, a la producció de vi va ser dels moments més àlgids de tota la història, doncs es feien destilats i aquests destilats anaven a Amèrica. Es va deixar de produir bàsicament per dues raons. Una, perquè van entrar tot una sèrie de malures, d'enfermetats que tenia la vinya, com el mildiu i la filoxera. I després, doncs, perquè també la societat va anar canviant i el consum de vi cada cop va ser menor, no? I amb industrialització tot això va anar caient i es va anar desplaçant cap a altres llocs de Catalunya.
Com eren els vins de Castellà? No sé si ara parlem de vegades d'algunes varietats, no?, del tipus de raïm, però no sé si en l'època hi havia força varietat o com era el vi que es consumia i es cultivava aquí.
Durant el tast d'avui el que farem és explicar diferents moments. Us puc explicar, per exemple, dos moments. Els moments de l'època romana, de l'imperi, uh-huh, el segle I i el segle II després de Crist. La zona aquesta del Vallès es denominava la Laietània, no? Però hi havia una zona que era Iluro, que era la zona de més de Caldes, Palau, etc. Uh-huh. Marcial ens diu que el vi de la Laietana era una merda. Ho descriu així, fa ex. En canvi, el vi de Lauro deia que era un vi excepcional com el vi de Tarraco. Llavors, en època romana, ja fins i tot ja podíem dir que hi havia com dues mini-denominacions d'origen de la zona de la Laietània. En època ja més propera, tenim les topografies mèdiques que es van desenvolupar per tot el Vallès, al final del segle XIX, on s'expliquen quin tipus de varietat s'estava plantant. Per exemple, el Somoy. El Somoy era una varietat molt productiva i que es plantava per tota aquesta zona. El Picapoll, també. Les Panses, els Macabeus. El tast d'avui, precisament, acompanyarem amb aquest tipus de varietats, amb monovarietals d'aquestes varietats que sabem que fa 120 anys es plantaven i es consumien aquí a la zona, precisament aquí a Castellà mateix.
Els vins que tastareu, d'on són? No sé si potser heu apostat, per exemple, pels que es produeixen a la Masia de la Muntada, als 5 Quarteres, que també els hem convidat aquí al Connectats, que d'alguna manera també van recuperar la vinya a la Vall d'Horta, al Parc Natural. Són els que tastareu o no?
Evidentment, i amb els vins de l'Adrià i l'Àngela sempre hi comptem, perquè som molt amics.
És que a més anaves dient Somoll, Picapony, et dic, és que
correcte,
això són els 5 Quarteres.
Exacte. Tastarem els vins de que fets a la zona. No hi ha vi castellà que es comercialitzi. Els vins més propers que tastarem és el vi, com tu deies, de 5 Quarteres, el Picapoll de 5 Quarteres, però també tastarem vins d'altres zones del Vallès, amb altres varietats, que també estem aquí a prop, i amb alguna sorpresa, diguem-ne, patrimonial molt xula. Són varietats realment que les estan recuperant, que estan donant, amb la nova diguem-ne, les noves línies de l'enologia i amb el coneixement enològic actual, vins que abans es consideraven, o raïms que es consideraven que no podrien fer bon vi, ara estem veient que entre que la gent ha après i entre que el consumidor i les consumidores també hem après a valorar-ho per aquesta càrrega patrimonial que té, cada cop estan, els podem trobar a més llocs.
Les entrades estan exaurides, per tant, no sé si aquesta sorpresa patrimonial ens la podries avançar o explicar, perquè és que no hi podrem anar, perquè està tot venut, comença a 8:15 del vespre al centre d'estudis, per tant, aquesta sorpresa pot ser una exclusiva pel Connectats?
I tant, i tant. És una exclusiva, i tant que pot ser una exclusiva.
Mira,
tastarem... No, estaria molt bé. Tastarem un vi que es feia molt a tota la zona del Vallès, però també al Bages, al Penedès. És un tipus de vi que encaixa amb la tradició dels vins, diguem-ne, de l'època antiga. Sempre els hi han agradat molt, ens han agradat molt els vins dolços. Aquells vins que quedaven... que els traiem, no?, pels convidats, que els traiem després de dinar o de sopar, aquells vins que es fan reduir, no?, concentrant els sucres del raïm per tal que es conservin i que tinguin aquesta dolçor, una alta gradació alcohòlica, però també una dolçor, no? Coneixem molt els moscatells, no?, o les misteles. Però hi ha un tipus de vi que gairebé s'havia deixat de fer, que era el vi bullit. És un vi que el que feia es reduïa el most, es bullia, diguem-ne, es ficava en foc, amb unes calderes d'aram, una espècie de coure, es reduïa aquest most i aquest most després es deixava, si cava una mica de most, dolç, diguem-ne, most acabat de fer, i llavors començava una fermentació llarga, 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 amb unes botes normalment de castanyers. I aquest vi era un vi molt, 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 molt especial, i tenim dades que aquest tipus de vi, el vi bullit, estava estès per tota Catalunya a partir del segle, fins al segle XIX, principis del segle XX, però allà molt poca gent feia. La gent de Can Morral del Molí encara continua. I hem aconseguit les tres darreres ampolles que els hi quedaven d'aquest any, i són les tres darreres ampolles que obrirem al final.
Pel que ens has estat explicant, interpreto que no queda cap cep.
Al castellà en queden ceps.
Sí?
Encara n'hi ha per aquí, per allà, encara de tant en tant jo me'n vaig a fer alguna prospecció i trobar-ne algun. Hi ha gent que estava plantant també ceps, però no fan una producció, diguem-ne, per comercialitzar. Hi ha algunes produccions mínimes de gent que ho fa a casa i que s'està recuperant una mica, però aquí a Castellà, diguem-ne, producció vinícola tal entesa com pot ser que ho facin, jo què sé, doncs, a Ullastrell o així, no.
Però, per tant, hi ha doncs, una intenció de recuperar aquestes vinyes de Castellà, ni que sigui per el consum propi.
Això estaria molt bé que es poguéssim a recuperar. Aquí sempre hi ha una cosa, ja fa molts anys que la gent del grup de Pedra Seca, del centre de l'excursionista, està recuperant totes aquestes barraques i tots aquests marges de Pedra Seca. No? Llavors, una mica la xerrada d'avui va amb la idea d'explicar per què es van fer aquests murs i aquests marges i aquestes barraques de Pedra Seca. No? Tota aquesta infraestructura anava molt orientada, absolutament orientada, a la producció vitícola. Per tant, és, diguem-ne, complementari a tota aquesta feina de recuperació que s'ha anat fent. No? Recuperar la vinya a Castellà, bueno, podria tenir un sentit, diguem-ne, més, per dir d'alguna manera, més patrimonial. No? No crec que siguem en un lloc com per poder fer grans produccions com tenien al Penedès o com tenien al Pla de Bages. No?
Però ara està molt de moda, Oriol, els petits cellers, les produccions més petites, no?
Sí, exacte. De fet, aquí al voltant tenim diferent gent que estan treballant o dins de VO o fora de VO amb el que s'anomina la mínima intervenció, no? És una mica com la idea aquesta, no?, dels vins naturals, no? Tots els vins per mi són naturals, però hi ha vins que s'intervé menys i vins que s'intervé més. I que utilitzen vinyes antigues, vinyes de 60, més de 80 anys, i a partir dels quals fan aquestes petites produccions, com el Vallès Oriental, o Oriol Artigas, o com la gent de Can Morral del Molí, no? Però clar, necessites unes vinyes que més o menys tinguin una certa antiguitat, no? I aquí a Castellà d'aquestes ja no ens en queden. Que es puguin plantar i que d'aquí uns anys, com ha fet l'Adrià i l'Àngela, no?, allà a la Vall d'Horta, i d'aquí uns anys es pugui fer una producció, estaria genial. Més que res perquè també la vinya ens permet d'alguna manera també controlar aquest paisatge, no?, i roturar i tenir net el bosc. I, bueno, abans, quan fa 150 anys enrere, quan estava tot ple de vinya, aquí pràcticament no hi havia incendis, perquè el bosc estava net, no? Clar. Una manera també de respectar molt a l'entorn i cuidar molt el paisatge.
Oriol, on t'has documentat per poder saber tot aquest passat vitivinícola de Castellar del Vallès? Quines són les teves fonts? Has anat a, no sé, hi ha algun document que expliqui justament on estaven les vinyes i el tipus de vi? Com has trobat aquesta informació?
Ha estat tot molt disgregat. Llavors, el que ja fa temps, quan el projecte de Globs d'Història, anem fent recerca de tot allò que tingui a veure amb el món del vi a Catalunya, i particularment, estan aquí presidint o dirigint el centre d'estudis, doncs per davant meu han passat diferents documents. No? Tenim des de la topografia mèdica de finals del XIX, del doctor Pedro Vergés, que allà podem trobar el que us comentava abans, no? El tipus de varietats i fins i tot com en aquell moment, abans que entrés la filoxera, ja, o just quan un cop havia entrat la filoxera, com responien els viticultors, els pagesos, i com començaven, d'alguna manera, a agrupar-se per diguem-ne, lluitar contra aquest bitxo. No? Tenim també les memòries de les intervencions arqueològiques. De les diferents intervencions arqueològiques que no que sigui castellà, ens han deixat testimoni de l'existència de material relacionat amb el consum de vi i fins i tot en època visigoda del segle VI, aquí a la plaça Major, tenim un lacus, que és un lloc on hi havia la premsa, no? I on hi havia la tina, no? L'antiga tina per recollir el premsat del vi. Tenim mapes, els amillaraments del 1856, són mapes que feia l'Estat una mica per saber què es plantava i qui tenia quines propietats a l'hora de fer taxes. Doncs en aquests mapes sorgeix el tipus de plantació que s'hi feia, si hi havia cereals i tal, i tenim fins i tot els noms dels propietaris. No? Per tant, podem saber que el 70% del conreu agrícola castellà en aquella època era el 70% era de vinya. No? Llavors, al anar extraient tota aquesta documentació, pots anar fent una mica una idea amb aquest gran trencaclosques de la importància de la vinya, no? Aquí a castellà.
Et volia preguntar també perquè ara explicaves que amb Globs d'Història us dediqueu a recuperar aquest patrimoni vitivinícola de Catalunya i fa unes setmanes us vam convidar al Connectats també per parlar justament d'una recerca que esteu fent al voltant del vinyar de l'Empordà. Volia saber com està l'estudi, perquè quan vam parlar estava la cosa començant, havíeu trobat molts documents, estàveu creuant informació, i ara en quin punt esteu?
Doncs continuem allò, buscant documents i creuant informació. Ara ja podem dir que tenim una base cartogràfica i tenim un primer cens, que amb això, amb l'ajuda de la Déu Empordà, que ja havíem fet una mica de feina, tenim un primer cens d'aquelles parcel·les o d'aquells espais on a l'Empordà tradicionalment s'hi ha plantat vinya. Per tant, tenim una primera aproximació i ja tenim el sistema d'informació geogràfica ja començat a muntar amb la base de dades. Jo espero que a partir de setembre puguem allò de reservar-nos uns quants dies a la setmana per poder anar a fer una mica de rata d'arxiu i anar a començar a extreure la informació i anar passant-la dins la base de dades per poder analitzar i anar muntant aquest inventari. No? Per altra banda, també hem llegit molt sobre el concepte, no? del terroir, del vinyar, hem parlat amb diferent gent i estem desenvolupant aquesta idea, aquest concepte de com s'aplicaria a l'Empordà actual.
No sé si podríem explicar una mica el concepte del vinyar, perquè potser l'hem comentat ara aquí a la secció, però la gent que ens estigui escoltant dirà què és això del terroir, no? del vinyar.
El terroir és un concepte francès, no? Que explica que allà on plantes vinya no només és el tipus de varietat, sinó també és totes aquelles circumstàncies o característiques orogràfiques, no? Tant, per exemple, doncs, el tipus de sol, el tipus d'insolació, els vents, i sobretot el treball d'aquella vinya i l'acumulació del coneixement d'aquell tros de terra durant anys i anys i anys i generacions i generacions, no? Això és a la Borgonya, doncs està molt desenvolupat, no? Quan desenvolupen els grans crus, no? El primer cru, segon cru, tercer cru, que són aquests tipus de classificació la qualitat dels vins que surten d'aquelles vinyes. Per què? Perquè es coneix el terroir. Doncs una mica aquesta idea, no?, de coneixement d'aquests espais, d'aquestes parcel·les històriques que diem nosaltres, del vinyar històric que hem intentat traduir, doncs és el que estem desenvolupant aquí a l'Empordà. Quins són aquestes característiques i per què nosaltres podem parlar d'un vinyar històric a l'Empordà o un vinyar històric a Pla de Bages i quines característiques hem de tenir i quins són. Bàsicament aquesta és la recerca.
Oriol, abans la Rocío ens comentava que estan exaurides les places per assistir a la sessió d'aquest vespre. Quantes persones podran gaudir d'aquest glob d'història?
Doncs mira, aquí són més o menys, sembla que som una trentena de persones per el tema Covid i tal, però bueno, si em deixeu fer una mica de falca publicitària...
I tant.
També fem altres activitats amb globs d'història, bàsicament a l'Empordà, i actualment tenim tres activitats que encara podeu trobar si entreu a la pàgina web. Una és a l'Escala, amb una activitat que es diu Mar de Vinyes, que és una sortida amb vaixell i tas de vins i explicar la història entre la vinya i el mar, que és molt interessant. Precisament demà fem la primera sortida. El Vivendum, a Empúries, que és diguem-ne, els primers vins o els vins romans de l'Empordà, ens tanquen el jaciment d'Empúries per nosaltres, i es fa una visita amb tas de vins i amb unes petites teatralitzacions amb la gent de Caterva, que és l'empresa que porta tot el tema de divulgació dintre d'Empúries. I tercer, i al final, una visita al monestir benedictí de Sant Quirze de Colera, amb tas de vins de les Alberes, productors naturals i una gent maquíssima, i un sopar, o sigui, un maridatge amb sopar, allà al costat mateix de Sant Quirze, amb la gent del Corral de Sant Quirze, amb el menú Globs d'Història que ens fa en Xavi, que és espectacular.
Escolta,
a través de la web podeu accedir.
Doncs són propostes que ara per l'estiu venen de gust, però totes, eh? No sabries quina triar, eh? Perquè a més estan molt ben trobades, eh? La de l'Escala.
També, Carme, per què triar? Pots fer
triar,
les tres,
no?
Sobretot.
Totes. Home, si en el tant
el tema...
Si no coincideixen en el temps...
El tema del sopar és important, eh? Perquè veig un gran volum de vi i sopar, per acomodar-lo, crec que també és important. Per tant, jo apostaria per la del monestir.
Dijous, divendres,
però, Carme, tu, si vols anar al vaixell, ja saps.
Home, a mi la de l'Escala i el Vivendum em fan el pes, eh? Em fan molt el pes, trobo que sí. Per cert, aquesta és la última que feu a Castellà aquest estiu?
No, dimecres que ve hi ha un altre vespres amb història, val? Que es parlarà sobre el tema de les bruixes a Castellà, que és un tema també molt xulo, que s'ha estat investigant des de fa molt de temps, i crec que és un tema molt reivindicatiu i és molt necessari d'explicar-ho justament amb aquesta època que estem vivint, no?, d'aquest embat, no?, del patriarcat un altre cop, just com passava 400 anys enrere. I a més es farà en una sala, que és la sala Violant Carnera, que precisament li vam posar aquest nom en honor, d'una manera, d'unes de les bruixes que van penjar fa 400 anys per bruixeria. Eh? Una de les dones que van penjar acusades de bruixeria. Molt interessant, també. Dimecres que ve.
Doncs, escolta, molt bé. No sé si tindran alguna relació amb les bruixes de Zugarramurdi.
Ho desconec, poder sí. poder sí, no ho sé. La idea és que eren dones normals i corrents i les van acusar de bruixeria per altres històries.
Estaven assenyalades, efectivament.
Estaven assenyalades, evidentment. Era una manera de controlar també a la població.
Rocío, alguna curiositat més?
Doncs res, que miraré de colar-me, tot i que tinc les places exaurides, perquè aquesta sorpresa patrimonial de les tres últimes ampolles de vi dolç, doncs és una cosa que m'agradaria tastar. Per tant, a veure si puc fer-me un foradet, colar-me i participar en aquest Vespres d'Història, que recordem que organitza el Centre d'Estudis d'aquí de Castellà del Vallès, Arxiu d'Història, i això està al carrer de la Mina número 9.
Doncs, Oriol Vicente, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més al Connectats i que vagi molt bé avui.
Moltes gràcies, Rocío, te guardarem una copeta.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda. Adéu, Oriol.
Merci, bona tarda.
Adéu, Rocío.
Adéu. Adéu.